Bon dia. Les Planes d'Hostoles demanen més inversions a les companyies elèctriques per evitar incendis.
L'informatiu del migdia.
L'única manera que solventar això és que les companyies prenguin consciència que s'han de fer inversions. Entenc que la rendibilitat de les inversions per a aquestes companyies és el lloc on hi ha més població.
És l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà. Les guspires, que surten de la infraestructura totalment obsoleta, van provocar petits incendis l'estiu passat. El municipi ja fa temps que pateix problemes d'electricitat, motiu pel qual des de l'Ajuntament reclamen mesures de prevenció. Cada vegada que hi ha tempestes, els veïns i veïnes de les Planes pateixen talls de subministrament. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 14 d'abril de 2023 i el dia té més actualitat, que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Olot Més incorporarà a les seves files membres del PDeCAT. Segons el cap de llista, David Coromina, l'acord entre els dos partits contempla la incorporació de persones preparades i alhora dona més drets electorals al partit. Això permetrà que Olot Més tingui més recursos per traslladar el programa a la ciutadania.
Són gent que estaven en el PDeCAT, però que no havien estat mai a l'Ajuntament. És a dir, el que intentem és que ningú hagi estat a l'Ajuntament d'Olot en la nostra candidatura.
Altres temes. La directora guionista de cinema Carla Simón anirà de número 10 a la llista de Junts a les Planes d'Hostoles a les eleccions municipals del 28 de maig. Simón s'ha sumat al projecte que lidera Pablo Dell i ho farà com a independent. En parla el candidat a les Planes d'Hostoles, Pablo Dell.
La Carla anirà de número 10. La Carla és una veïna del poble que hem vist créixer durant tots aquests anys i que hem anat seguint al llarg de tot aquest temps i disfrutant amb ella els seus èxits.
Ja ha començat el sismògraf en cultura. El festival pretén ser un context artístic en el qual la gent pugui fer-se preguntes en calma i amb els artistes i els seus espectacles apagar l'hostilitat del món. Durant la tarda de dijous s'ha pogut veure un total de 5 funcions que pretenien fer reflexionar l'espectador sobre l'emergència climàtica. La màxima responsable del festival sismògraf és Tena Busquets.
Fris, de Nick Ster, que és aquest artista holandès que d'alguna manera fa meravelles amb les pedres, que les col·loca en uns equilibris impossibles.
I seguim amb més cultura. I és que 200 parades ompliran Olot per la Fira de la Primavera. La mostra, que se celebra l'1 de maig, incorpora un munt d'activitats i espais comercials per tota la ciutat. Enguany, d'entre les novetats, hi haurà circ i una proposta per guanyar premis del Garrotxa a prop. El coincidim dilluns, el mercat setmanal es mourà a la plaça Balmes. El regidor de promoció de l'Ajuntament d'Olot és Estanis Vaireda.
Fira de la Primavera, que en diem, és un acte que per molta gent obre la primavera a la nostra ciutat.
I Tortellà acull aquest cap de setmana l'homenatge als antics aviadors de la República. Una jornada de memòria i posada en valor d'un espai que va viure, d'alguna manera, la crueltat de la guerra. I seran presents avions de l'època i vehicles antics. Un dels membres del grup de recerca d'aeròdroms de Girona és Juli Clavijo.
Aquest és un camp que estava dintre d'una xarxa que existia aleshores, d'aproximadament 8 o 10 camps.
I en esports, el camí cap a la permanència fa pujat el Rico Pérez. L'Olot intentarà sortir viu de l'estadi més imponent de segona federació. Quan comenci el partit, diumenge a les 6 de la tarda, ja sabrà que hauran fet els seus rivals directes. Els últims són a 4 punts del play-out i a 5 de la salvació, quan queden només 5 jornades per a que s'acabi la Lliga. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot és Albert Blázquez.
No. El matchball era per això, no? Perquè no et volgués només guanyar el camp de l'Hèrcules. Bueno, anirem allà a treure els 3 punts com cada setmana.
I en més esports, la 45a embardissada del centre excursionista d'Olot coronarà el cim de Montfalcàs. La prova sortirà des de Camprodon per primera vegada a la seva història. Cada any se celebra l'Alta Garrotxa amb la intenció de recuperar camins i històries, tot i que aquest any l'organització ha volgut innovar. L'embardissada és una realitat en part gràcies a la tasca d'una 50a de voluntaris. Un dels organitzadors de la prova és Xavier Garbalosa.
Serà el primer cop en 45 anys que se surt de Camprodon. I es coronarà Montfalcàs, que és un 1600.
I a la contraportada ja està tot a punt per tornar a viure un combat de corrandes a Montagut. Aquest any les corrandes tindran un espectacle a la mitja part per fer la jornada més amena. Els organitzadors asseguren que les inscripcions estan completes, els membres del jurat estan confirmats i s'han exhaurit els tiquets del dinar popular. Una de les organitzadores és Marta Rius.
Aquest any volem provar una nova manera, que és fer la primera fase. Després fer una cosa que no direm ara, però que serà molt guai.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem parlant del govern espanyol, que pacta amb Esquerra i Bildu la llei d'habitatge que limita l'augment del lloguer. L'entesa amb els dos socis d'investidura desbloqueja la tramitació parlamentària d'aquesta mesura estrella del PSOE i Unides Podem. L'IPC es modera al març, però els aliments continuen disparats. La inflació del mes de març s'ha situat en el 3,1% a Catalunya i en el 3,3% a Espanya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya també investiga ChatGPT per una possible violació de la protecció de dades dels usuaris. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades obre una investigació d'ofici després que s'ha acordat un grup de treball a escala europea pels reptes que planteja la revolucionària eina d'intel·ligència artificial. Ja en l'àmbit internacional, Corea del Sud dona 450 euros al mes als joves hikikimoris perquè se socialitzin. És l'enèsima mesura destinada a fer créixer la població en edat de treballar davant l'imparable envelliment del país. Detenen un militar de 21 anys com a sospitós de la filtració de documents del Pentàgon. Es tracta de Jack Teixeira, que seria l'autor de la revelació de documents secrets més importants de l'última dècada als Estats Units. I en successos mor Anne Perry, l'assassina convertida en exitosa escriptora d'històries de detectius. A la coneguda autora dels llibres dels inspectors Pitt i Monk, la van condemnar per haver matat, juntament amb una amiga íntima, la mare d'aquesta.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El balanç del front d'ahir d'aquest canvi de temps és una mica misèria i companyia. Poca pluja, en general 6 litres per metre quadrat, on més va ploure. A la Bisbal d'Empordà, 3 litres, a Palamós, 2 a Navata, 2 a l'Escala, un parell de litres també a Blanes, i destaquem només mig litre a Olot. A Vic, 0 litres per metre quadrat. També va nevar una mica, poquet, cap a l'Alta Cerdanya, nord del Ripollès, fins a 1.400-1.500 metres. Avui al matí encara pot quedar alguna precipitació en forma de neu al Pirineu, Cerdanya, nord del Ripollès, poca cosa, cota de neu, 1.500 metres, i a la tarda puja la temperatura, si neva, poca quantitat de neu, pujant cap als 2.000 metres. Avui un dia de sol i clarianes, vent no tan intens, i la temperatura de dia pujarà lleugerament, màximes de 16 a 20 graus aproximadament, les més altes potser 21-22 cap a la costa i al prelitoral gironí. A la tarda es torna a carregar de núvols amb algun xàfec, algun plogim, un litre, dos litres, tres litres, a qualsevol indret, però preferentment cap a l'Empordà, la Garrotxa, el Gironès i el Pla de l'Estany. Bé, cap de setmana que vindrà marcat per les clarianes, pel sol, la tarda de dissabte encara pot caure alguna gotellada al voltant del Gironès, les Gavarres, ben poca cosa, i la temperatura ja pot superar els 22-23 graus aproximadament. Diumenge, dia de sol, la temperatura un pèl més alta i, per tant, sembla que no hi ha manera que entrem en una ratxa de pluges abundants i això, doncs, es farà esperar. De moment no veiem cap gran canvi de temps, tampoc, per la setmana vinent.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I obrim ara la carpeta de temes, i és que les Planes d'Hostoles demanen més inversions a les companyies elèctriques per evitar incendis. Les guspires que surten de la infraestructura totalment obsoleta van provocar petits incendis l'estiu passat. El municipi ja fa temps que pateix problemes d'electricitat, motiu pel qual des de l'Ajuntament reclamen mesures de prevenció. Cada vegada que hi ha tempestes, els veïns i veïnes de les Planes pateixen talls de subministrament, ens informa en Roger Isern.
La sequera no està sent el millor aliat per qualsevol municipi de Catalunya. La Garrotxa, la falta d'aigua, se suma a una altra problemàtica en determinats municipis, el poc manteniment de les instal·lacions elèctriques. L'estiu del 2022 es va produir més d'un ensurt quan les guspires de les línies van provocar diferents incendis forestals. L'Ajuntament de les Planes critica la falta de manteniment. De cares als pròxims mesos, els pronòstics meteorològics no fan pensar en un canvi de tendència i l'alcalde del municipi, Eduard Llorà, demana inversions per millorar-ho.
L'única manera que solvent d'això és que les companyies prenguin consciència que s'han de fer inversions. Entenc que la rendibilitat de les inversions per a aquestes companyies és el lloc on hi ha més població, però no podem deixar doncs, zones totalment oblidades, com s'ha tingut tota aquesta zona de la Terra Brugent durant tants anys, i que, per tant s'han de fer actuacions per tenir la línia en condicions perquè aguantin les mínimes inclemències meteorològiques que freqüentment tenim.
Des de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles remarquen, però, que els entorns de les línies elèctriques estan ben cuidats i eviten incendis majors. Llorà diu que aquest és l'exemple que haurien de seguir les companyies elèctriques.
Cert és, i això sí que s'ha de dir, igual que quan diem que no s'estan fent manteniments en el que és la xarxa bàsica, també hem de dir que en aquest cas doncs, el manteniment del que és l'entorn d'aquestes torres de tensió també fa doncs, que aquests incendis siguin més fàcils de controlar i que realment doncs, bé, es fa aquesta feina d'estassar, de tenir doncs, aquestes zones netes i que per tant jo crec que amb això, bé, en tot cas, si ara només ens faltaria que féssim una mica més d'inversió en el que és la pròpia xarxa.
A banda dels incendis, les Planes d'Hostoles pateix talls de llum constants cada vegada que hi ha tempestes. A més, davant qualsevol episodi de vent o de neu, l'electricitat del municipi també deixa de funcionar.
No hem deixat mai de tenir problemàtiques amb la companyia. De fet, no és una cosa exclusiva de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, sinó que tota aquesta línia d'ajuntaments tenim aquesta problemàtica, sobretot amb això que us deia, moments d'inclemència, moments de vent, però ja quan neva és bastant automàtic.
Des de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i la xarxa d'ajuntaments del riu Brugent reclamen inversions que consideren més que necessàries per millorar les condicions de les línies elèctriques.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I entrem ara en temes de política municipal, perquè el 28 de maig ja es va apropant i els seus partits ja van ensenyant una miqueta les seves respectives cartes. I és que començarem per Olot Més, que incorporarà a les seves files membres del PDeCAT. Segons el cap de llista, David Coromina, l'acord entre els dos partits contempla la incorporació de persones preparades i alhora dona més drets electorals al partit. Això permetrà que Olot Més tingui més recursos per traslladar el programa a la ciutadania.
Falta poc més d'un mes per les eleccions municipals del 28 de maig i es van coneixent candidatures que es presentaran arreu de la Garrotxa. Una de les primeres i de nova creació que es van conèixer va ser la d'Olot Més. El partit encapçalat per David Coromina es va presentar com a una única formació, però amb el pas de les setmanes han unit forces amb altres partits. Primer va ser amb el Front Nacional, encapçalat per Marc Maltes a la Garrotxa, i ara membres del PDeCAT s'han adherit a la llista d'Olot Més. Segons Coromina, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot, aquesta unió significarà que el partit tindrà més drets electorals.
Són gent que estaven en el PDeCAT, però que no havien estat mai a l'Ajuntament. És a dir, el que intentem és que ningú hagi estat a l'Ajuntament d'Olot en la nostra candidatura, perquè creiem que cal un canvi del que seria de personalismes o, en aquest cas, de perfils polítics, que no siguin tan polítics, sinó que siguem gent del barri, no? Gent de la ciutat, que potser alguns tenim alguna experiència política, però mai havíem estat a l'Ajuntament.
Coromina també ha afegit que el número 7 de la llista d'Olot Més serà una persona del món de l'enginyeria i experta en mobilitat, ja que, segons el cap de llista del partit, és un tema recurrent a la capital i que s'hi ha de posar solucions el més aviat possible.
I seguint en política municipal, en les eleccions municipals del 28M, la directora i guionista de cinema Carla Simón anirà de número 10 a la llista de Junts a les Planes d'Hostoles a les eleccions municipals pel 28 de maig. Simón s'ha sumat al projecte que lidera Pablo Odell i ho farà com a independent. Odell deia això de Carla Simón.
La Carla anirà de número 10. La Carla és una veïna del poble que hem vist créixer durant tots aquests anys i que hem anat seguint al llarg de tot aquest temps i disfrutant amb ella els seus èxits i en conèixer el nostre projecte i la candidatura que proposàvem i els plans que tenien, es va oferir a participar i a col·laborar i a suportar-li molt per les portes i és això el que avui estem violant. Ja tenim resolta la llista de nou i ara estem ampliant una mica tot el tema de suplents i tot això.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
I en cultura ja ha començat el Sismògraf. El festival pretén ser un context artístic en el qual la gent pugui fer-se preguntes en calma i amb els artistes i els seus espectacles apagar l'hostilitat del món. Durant la tarda de dijous s'han pogut veure un total de 5 funcions que pretenien fer reflexionar l'espectador sobre l'emergència climàtica. Ens en parla en Pere Ubach.
La temàtica que segueix el festival Sismògraf aquest any està molt lligada amb l'entorn i el medi ambient. Aquest dijous a la tarda han tingut lloc diversos espectacles, entre ells el d'Opium Clippers de Neja Tomsic. Un assaig visual que tracta la història del comerç del te i l'opi durant els segles XVIII i XIX. També Fries de Nick Ester. A partir de la concentració i de saber trobar l'equilibri, Ester apilona pedres una damunt l'altra, creant figures. Ho explica la màxima responsable del festival, Tena Busquets.
Fries, de Nick Ester, que és aquest artista holandès que d'alguna manera fa meravelles amb les pedres, que les col·loca en uns equilibris impossibles i una mica amb el cos i amb la respiració doncs, crea aquestes escenografies amb pedres tan extraordinàries.
Seguint el programa del Sismògraf, també ha començat l'espectacle En un día claro puedes ver para siempre, de Rosa Casado. L'obra té 3 episodis i al final es podrà veure dissabte. Acabarà amb un cotxe completament desmuntat i les peces seran degudament reciclades. Tena Busquets assegura que hi ha espectacles de tota mena i per a tothom.
Hi ha espectacles que són molt foscos o espectacles que demanen una certa participació de l'espectador, com el d'en Cervant Solanilla, no? Que ens posem uns cascos i se'ns demana que realitzem uns exercicis tant físics com intel·lectuals. Vull dir que d'alguna manera hi ha espectacles molt variats per tots els gustos, amb molts formats diferents i de moltes i que se'ns requereix la participació com a espectadors de moltes maneres diferents.
Durant les nits que duri el festival a la plaça de Braus d'Olot, es pot veure una lluna inflable de 7 metres de diàmetre, creada a partir d'imatges realistes de la Lluna fetes per la NASA.
I més notícies sobre cultura, i és que 200 parades ompliran Olot per la Fira de la Primavera. La mostra, que se celebra l'1 de maig, incorpora un munt d'activitats i espais comercials per tota la ciutat. Enguany, entre les novetats, hi haurà circ i una proposta per guanyar premis del Garrotxa Prop. Al coincidir amb un dilluns, el mercat setmanal es mourà a la plaça Val. Més informa Natàlia Moreno.
La capital de la Garrotxa ja es prepara per rebre una de les fires més rellevants de l'any. Es tracta de la Fira de la Primavera, més coneguda com la del 1 de maig. Aquesta fira multisectorial començarà a les 10 del matí i s'acabarà a les 8 del vespre. Com cada any, hi haurà el 80è mercat de l'automòbil en presència de 14 empreses de la comarca. El Firal Petit es podrà trobar al mercat d'artesania i el Firalet al de roba i complements, amb una 70ena de parades. A la plaça Hospital s'instal·larà el mercat del col·leccionisme i andròmines i al carrer Antoni Llopis el del disc, de 9 del matí a 7 de la tarda. A l'Hospici s'hi podrà trobar la 28ena mostra del bonsai Suiseki. Al pati de l'antic hospital, la 19ª exposició del motor antic Garrotxa, dedicada a ciclomotors antics. Al recinte firal hi tindrà lloc el concurs de cant d'ocells de 9 del matí a 1 del migdia. A més, a la plaça Clarà s'hi podran fer passejades amb burro i també una visita guiada a l'espai cràter, i a la plaça del mig hi haurà una representació d'un conte en anglès. Per acabar, als paratges de la Moixina se celebrarà la 10ª edició de la cursa característica de la zona. Aquesta Fira de la Primavera serveix per gaudir d'aquesta estació de l'any a la ciutat, ho explica el regidor de Promoció d'Olot, Estanis Baireda.
Fira de la Primavera, que en diem, és un acte que per molta gent obre la primavera a la nostra ciutat, una fira que és d'un dia, el dia 1 de maig, que en aquest cas s'escau en dilluns, matí tarda, i que és una fira molt diversa, amb moltes activitats, amb molts sectors econòmics que hi participen, i que inclourà gairebé 200 parades de marxants i d'entitats que estaran a la nostra ciutat.
Des de l'organització de la Fira de l'1 de maig d'Olot han volgut implementar un parell de novetats. Per una banda, hi haurà una nova activitat de circ a la plaça Major que portarà malabars i equilibristes i que també comptaran amb una roda de fusta. També hi haurà una nova proposta que vol posar a prova els coneixements sobre el consum local de la comarca, el Garrotxa Prop.
I una de les novetats d'aquest any és a la plaça Major. Hi haurà una activitat que lliga el circ amb el Garrotxa Prop, aquesta aplicació que sabeu que tenim a la ciutat i a la comarca per fomentar el consum local i fidelitzar als consumidors i serà una activitat que et permetrà jugar, conèixer l'aplicació i poder guanyar també diners que pots incorporar en el garrotxa propi i llavors gastar en els comerços i els restaurants de la nostra ciutat.
En aquesta edició, la coincidència que la Fira de la Primavera se celebri en dilluns provoca que algunes parades del Mercat Setmanal d'Olot hagin de canviar la seva ubicació. Els afectats seran els del sector de l'alimentació i planter, que s'ubicaran a la plaça Balmes i a carrers adjacents.
I més notícies, i una de les curiositats és que Tortellà acull aquest cap de setmana l'homenatge als antics aviadors de la República. Una jornada de memòria i posada en valor d'un espai que va viure d'alguna manera la crueltat de la guerra. I seran presents avions de l'època i vehicles antics, informa Gerard Puigdemont.
Aquest diumenge, Motor Antic Garrotxa i el grup de recerca d'aeròdroms gironins celebren l'homenatge als antics aviadors de la República a l'aeròdrom de Tapioles, a Tortellà. Un camp ben conservat, ara tranquil, però que en el seu moment va tenir molta activitat, tal com explica el membre del grup de recerca d'aeròdroms de Girona, Juli Clavijo.
Aquest és un camp que estava dintre d'una xarxa que existia aleshores d'aproximadament 8 o 10 camps que tenia dues missions principals. Una era la de protegir les vies d'accés des de França a Catalunya, a Espanya, tant des del punt de vista de carreteres com des del punt de vista del ferrocarril i també de la navegació costera. A través d'aquestes tres vies era per on entraven els subministraments de queviures, d'armament, etc., que comprava la República.
L'altra utilitat era que aquesta zona servís de zona d'entrenament per a alguns pilots i també com a lloc on poder-se relaxar quan no estaven al front. Aquest diumenge, des de les 9 del matí i fins a les 5 de la tarda, s'hi duran a terme diversos actes. Destaquen l'acte d'homenatge, l'enlairament amb globus captiu i diverses exposicions, com per exemple una dedicada a la guerra als diversos municipis de la Vall del Llierca o una altra amb documentació de l'època. Com no podia ser d'altra manera, el Motor Antic Garrotxa ha organitzat una trobada de vehicles antics i també hi seran presents avions que van combatre a la guerra, tot amb l'objectiu de recordar i posar en valor un espai probablement poc conegut a la comarca, però amb una llarga història al darrer.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Obrim ara la carpeta esportiva. I ho fem amb la Unió Esportiva Olot, i és que el camí cap a la permanència fa pujar del Rico Pérez. L'Olot intentarà sortir viu de l'estadi més imponent de Segona Federació. Els olotins, quan comenci el partit, diumenge a les 6 de la tarda, ja sabran que hauran fet els seus rivals directes. Els olotins són a 4 punts del play-out i a 5 de la salvació, quan queden 5 jornades perquè s'acabi la lliga. Ens en parla David Planella.
Contra l'Hèrcules, un equip fet per pujar que juga l'accés al play-off, és a 2 punts, i el Rico Pérez, l'estadi més gran de la categoria amb capacitat per 30.000 espectadors. Teòricament, és el partit més complicat que haurà de jugar la Unió Esportiva Olot d'aquí a final de temporada. El tècnic Albert Blázquez creu que la victòria de la setmana passada contra l'Alzira els permet viatjar a Alacant sense l'obligació d'haver de guanyar sí o sí.
No. El matchball era per això, no? Perquè no et volgués només guanyar el camp de l'Hèrcules. Bueno, anirem allà a treure els 3 punts com cada setmana, però bueno, no és match bo perquè també els rivals que estan allà amb nosaltres juguen entre ells. No crec que es faci molta distància aquesta jornada, passi el que passi, per tant, no, match bo no serà encara.
Blázquez no vol més pressió del compte, però tampoc deixarà que els jugadors es relaxin o es deixin emportar per l'eufòria després d'haver guanyat l'Alzira. Encara estan en zona de descens i el missatge és clar.
No, perquè hem enviat el missatge de fa un mes enrere, no? que semblava tot molt maco després de 3 victòries i ens van fotre una bona sega. No, hem recordat allò i la gent centrada doncs, en guanyar i el missatge ha sigut aquest, que no torni a passar el que va passar, que després de l'eufòria doncs, a vegades ve la derrota.
L'Olot afronta la visita al camp de l'Hèrcules a 4 punts de la promoció de permanència i a 5 de la salvació directa, distàncies que podrien canviar en funció del que faci l'Alzira contra el Deportivo Aragón dissabte a la tarda i el Lleida al camp de l'Eivissa diumenge al migdia. Els dos rivals directes dels olotins jugaran abans, però l'entrenador assegura que facin el que facin, ells aniran a la seva. Saben quin partit han de fer.
Un partit seriós, sobretot defensivament, no? Semblant a les victòries que hem tret contra els equips de dalt. amb l'equip molt, molt unit i sacrificat amb ajudes defensives, i crec que passa per aquí, per la defensa, i després a partir d'aquí, si aconseguim ser atrevits en pilota, aquell camp et dona la facilitat de que és tan gran que hi ha espais, i si estem bé defensivament segur que ens donarà confiança per estar ben pilota després.
Per jugar el Rico Pérez, Blázquez recupera Gonzalo Pereira i ja podrà disposar el 100% de David Vigas. En canvi, tindrà una baixa molt sensible. Josep Cerdà, l'atacant, es va lesionar contra l'Alzira i si res no canvia, es perdrà els 5 partits de Lliga que queden.
És d'agrair l'esforç que ha fet ell, perquè ja portava setmanes jugant amb molèsties. La lesió no ha estat de la seva molèstia, ha estat del cop que va tenir, és una lesió diferent a la zona que tenia molèstia, però sí que és important, és un jugador molt desequilibrant, que ens donava molt, i bueno, doncs ens haurem d'adaptar i ja està, i no queda altre, no podem quedar-nos amb l'esca i les excuses, no. Entrarà un altre al seu lloc i amb aquest altre doncs anirem a per totes.
L'Hèrcules Olot es disputarà diumenge a les 6 de la tarda al José Rico Pérez d'Alacant. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 5.
I seguim amb més temes d'esports, i és que la 45a embardissada del Centre Excursions d'Olot coronarà el cim de Montfalgàs. La prova sortirà des de Camprodon per primera vegada a la seva història. Cada any se celebra l'Alta Garrotxa amb la intenció de recuperar camins i històries, tot i aquest any l'organització ha volgut innovar. L'embardissada és una realitat en part gràcies a la tasca d'una cinquantena de voluntaris. Ens en parla en Guillem Guardiola.
Una de les proves més antigues de Catalunya i una de les marxes amb més història a l'embardissada del Centre Excursionista d'Olot té corda per estona. Així ho ha assegurat el club, que enguany ha dibuixat un recorregut diferent amb motiu de la 45a edició de la prova. L'embardissada sortirà per primera vegada des del pavelló de Campordón entre les 7 i 2 quarts de 8 del matí. Xevi Gravalosa és un dels responsables de l'embardissada.
Serà el primer cop en 45 anys que se surt de Campordón, i es coronarà Montfalgàs, que és un 1600 i havia sigut la muntanya més alta de l'Alta Garrotxa, fins que Beget va deixar de ser municipi i va passar a formar part de Camprodon. Ara actualment és de Ripollès, però per commemorar aquest fet, doncs, hem decidit de pujar a Montfalgàs.
Els prop de 800 participants que espera aplegar el Club Excursionista d'Olot per aquesta edició especial de l'embardissada podran escollir entre dos recorreguts. Enguany, el club ha traçat una ruta circular de 25 quilòmetres i 1.150 metres de desnivell positiu, tot i que qui ho prefereixi podrà optar per recórrer un camí més curt de 20 quilòmetres. En parla Marta Penes, una de les responsables de l'embardissada.
Sí, és un recorregut circular, se surt i s'arriba del pavelló d'esports de Camprodon, i llavors sí que hi ha l'opció de fer una ruta més curta d'uns 20 o 21 quilòmetres i també hi ha l'opció de fer la llarga, que serien uns 25. Llavors això, hi ha un punt on te fas com un buit en un dels controls que pots continuar per fer la llarga o ja trencar i fer la curta.
La gran part de participants provenen d'arreu de la comarca. Les persones que estiguin interessades es poden inscriure a través del lloc web del Centre Excursionista d'Olot o de forma presencial una mica abans de la sortida d'aquesta 45a edició de l'embardissada.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui hi ha la contraportada.
Aquí dalt de la muntanya hi havia un pi florit. Aquí dalt de la muntanya hi havia un pi florit. Que el rossinyol hi cantava al bell punt de mitjanit. Que el rossinyol hi cantava al bell punt de mitjanit.
Yes. I és que ja està tot a punt per tornar a viure un combat de corrandes a Montagut. Aquest any les corrandes tindran un espectacle a la mitja part per fer la jornada més amena. Els organitzadors asseguren que les inscripcions estan completes, els membres del jurat estan confirmats i s'han exhaurit els tiquets del dinar popular. Tot i això, els que vulguin gaudir d'una jornada de cultura popular aquest dissabte podran acostar-se a la plaça de l'Església de Montagut.
Els combats de corrandes tindran el mateix format de sempre. Tot i això, des de l'organització han preparat un espectacle anomenat
l'entremès per donar descans als glossadors. Ho explica una de les organitzadores dels combats, Marta Rius.
Aquest any volem provar una nova manera, que és fer la primera fase, després fer una cosa que no direm ara, però que serà molt guai, com per descansar tots una mica, públic i glosadors, i després sí que farem la semifinal i la final. Però separem una mica la primera fase de les altres dues per donar una mica de descans als glosadors i al públic també, no?
Als combats pot participar-hi tothom, les inscripcions d'aquest any, però ja estan tancades, així com els tiquets del dinar popular, que també s'han exhaurit. Els combats de glosa poden tenir moltes temàtiques diferents. Des de l'organització asseguren que les més freqüents són la festa i la política. Rius explica que cada any atrauen més gent de fora i això fa que el nivell dels combats sigui molt alt. Tot i això, troba a faltar presència de glosadors garrotxins i fa una crida a les escoles perquè treballin la improvisació dins les aules.
Ja començaria a ser hora de treballar la glosa a les escoles, no? A les escoles garrotxines. Jo participo en unes iniciatives a Barcelona que els nens de cinquè de bàsica fan uns treballs de glosa que després fan ells una glosada, com la de Montagut, però la fan els nens, que al·lucinaries del que poden arribar a fer, no? I crec que aquí, que ho tenim tan arrelat, poder, ara seria el proper pas, no? Arribar a les escoles perquè al combat hi hagi més presència garrotxina, no?
El jurat dels combats de corrandes de Montagut ja està confirmat i comptaran amb Joel Díaz, que serà el representant del Principat. Marta Serra de Perpinyà representarà els Països Catalans i l'Anna Omatell d'Olot i en Traixo de Montagut seran els jutges locals encarregats de representar la comarca.
I això és tot l'informatiu del migdia. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, o a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Que passeu un bon cap de setmana.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.